Benvinguts a una nova temporada del Fem Salut. La iniciem parlant amb la Gisela Pi. Ella és odontòloga i conversarem de salut bucodental.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que heu escoltat fa un momentet, reprenem una temporada més del Fem Salut, un programa que, com sabeu, està adreçat a tots els nostres oients i parlem sempre de diversos temes que poden tenir a veure amb el món de la salut. Avui portem a una persona del món sanitari que no m'ha acostumat a portar mai al nostre programa. De fet, crec que en els anys que portem és el segon cop que ve, però té, evidentment, com totes les persones que han vingut al nostre programa, pues, molta importància, pues, sobre, no només amb el que pot curar, sinó també amb el que pot prevenir, segurament. Es tracta, en aquest cas, d'una odontòloga. Ella és del nostre poble, de Falset, i a banda de tot, pues, estic content personalment, pues, perquè és precisament la meva neboda. En aquest cas parlem amb la Gisela Pi. Ella és odontòloga que actualment està exercint a Desles Reus. I amb ella volem parlar una mica en general de la salut bucodental, una salut que potser en els darrers anys no passa tant, però sovint s'ha tingut molt descuidada. Bé, bon dia, Gisela.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, parlem una mica de la importància que té tenir unes mesures higièniques correctes, pues, perquè la nostra boca, pues, com diem, és una part molt important, precisament és per on ens alimentem, per exemple, per començar. I ens agradaria que ens expliquessis una mica quines són les mesures que cal tenir en compte, però potser una mica abans de començar a parlar d'això, què fem amb la boca? És a dir, a banda de menjar, pues, també respirem, no? Vull dir, és una boca d'entrada de l'aire per respirar, una mica per situar una mica tot plegat.
Bueno, és molt important tindre molt bona higiene, perquè la boca, bueno, és la via d'entrada al cos, i també cal dir que és, per exemple, tindre periodontitis és un factor de risc en moltes malalties, com pot ser la diabetis. Diabetis, risc d'infarts i entre altres, moltes altres malalties.
O sigui, en principi parlaríem de que la boca, per començar, pues és, com has dit tu, l'entrada de l'aire, de part de l'aire que respirem, ja sabem que respirem també pel nas, però també dels nostres aliments, i allí s'inicia la fase de digestió una mica dels aliments, no? Entre altres coses, tenim també una substància que secreta a la boca, que és la saliva, que entra en contacte amb els aliments, i aquest després, a posteriori, pues, entren dins del nostre cos. Per tant, podríem dir que és essencial, no?
Mantindre una bona higiene.
Una bona higiene. I això ja sabem tots com ho aconseguim, no? O com ho hauríem d'aconseguir, però recorda'ns una mica, pues, no? el bon raspallat, etc, que el que tu ja segur que cada dia estàs dient a la gent que veus a la teva consulta.
És molt important fer un raspallat diari de 3 vegades al dia després de cada menjada, i sobretot també és molt important mantenir una higiene interproximal, és a dir, entre dent i dent, que crec que se'ns oblida bastant, perquè és un punt on s'acostumen a fer la major part de les càries.
Per entendre-nos, això seria una mica l'ús de la seda dental.
Seda dental i els raspallats interproximals.
Però els raspallats l'aconsegueixes, pues, fent raspallat de dalt a baix, no? I ve cap a l'interior de la boca, i sobretot la part de damunt dels queixals, no? Una mica seria la manera correcta de...
I també cal dir de fer una higiene per un professional anualment i revisions cada any, per prevenir moltes coses.
En el tema de la boca, hi ha gent que tenim tendència, parlo per mi i segurament molta gent també li passa, a que se'ns faigui més arro, no? Suposo que no tothom és igual en aquest sentit. Hi ha gent que té més costum de que se li faigui el sarro, ja sigui pel tipus de saliva que té o per alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, normalment és pel pH salival. Si tenim tendència a tindre un pH més bàsic, acostumem a fer més sarro, i si tenim pH més àcid, acostumem a fer més càries perquè afavorim la flora bacteriana que habita, que és l'estreptococcus mutans.
És a dir, pel que m'expliques, entenc jo que si tenim sarro tenim menys probabilitats de tenir càries.
Normalment sí.
Seria una mica una cosa, bueno, és una cosa pues, novedosa que conec ara mateix, no? I que per tant, pues, bueno, això no treu que els que tenim sarro tampoc no puguem tindre càries. El que passa que el risc, diguéssim, seria una mica més minvat si és que tenim sarro, no? Però això no treu, com has dit, de la importància de que fem la gent el rentat de la boca mínim 3 cops al dia, perquè jo entenc que és un mínim això, no? Perquè si, per exemple, mengem alguna cosa molt dolça o coses d'aquestes,
seria
recomanable també, pues, en aquell moment raspallar-se les dents, però també és veritat que depèn d'on estàs i depèn de quan ho fas, pues, sovint acostuma a ser complicat, no? Però bueno, una mica seria les recomanacions higièniques, pues, mínimes que hauríem de tenir en compte, no? Mínimes que hauríem de tenir en compte. Diguéssim, una mica, pues, quan ens rentem la boca, pues, quins serien els... aconseguim prevenir, com has dit tu, coses, no? Diferents malalties.
Sí.
Quines serien les afectacions de nivell de boca que podem previndre tenint una correcta mesures higièniques i, com tu has dit, unes revisions de tant en tant a l'odontòleg de capçalera, per entendre'ns.
Hi ha dues patologies que són les més importants, que seria la càries, que la major part de la població, entre un 91%, n'ha tingut, i la gingivitis, que la majoria de cops acaba amb periodontitis, que la gent la coneix com la piorrea, que és la pèrdua de suport dental de les dents, que comencen llavors a moure's. I també crec que no cal oblidar el càncer oral, perquè molts cops, amb molt bona higiene i visites anuals i revisions, es poden prevenir molts càncers orals.
Aquestes serien, diguéssim, les coses que tu veus de forma gairebé a tots els pacients, ho pots veure a molts dels pacients que entren per la teva consulta, no? Per tant,
sí.
serien les coses que una mica podríem intentar ajudar a que no es donguin, pues, per fent aquest tipus de mesures preventives. Per començar, parlem una mica de, si et sembla, de la càries, que seria l'afectació per excel·lència, una mica, pues, perquè qui més qui menys tots tenim, tenim algun empast o han tingut que arrencar alguna dent o el que sigui, i això, pues, una de les causes, pues, és precisament, pues, les càries dentals, no? Que a banda del dolor que causen quan ja estan molt avançades, entenc, pues, segurament, pues, se poden detectar d'altres maneres. Com es fa el diagnòstic de les càries?
Bàsicament és el canvi de color dental. En algunes zones hi ha com una pèrdua de teixit i es veuen com lesions més blanques, o de vegades ja quan són més avançades, més fosques. També cal dir que es controla molt bé els empastes, que són més antics, perquè molts cops es filtra per una mala adaptació, i sobretot el pacient acaba notant si té una càries o bé perquè es fractura la dent o per molèsties als canvis de temperatura, que jo diria que és el més important. Quan beuen aigua, amb calor, o molt freqüentment quan mengen aliments dolços.
Mm-hmm. Precisament per aquest motiu, pues, perquè quan vosaltres agafeu o quan detecteu que hi ha una càries, pues, possiblement ja ha avançat una mica el que és la manca d'esmalt, i potser pot haver afectat fins i tot el que és el nervi que tenim dins la llosa, i aleshores quan es pot notar una mica això que has estat anomenant, no? Una mica aquests símptomes que nota la persona que està patint càries, no? que nota que la calor en excés, la fredor en excés, i pues, fins i tot això pot acabar donant dolor, no? un dolor important.
Important, sí.
No? Aquestes serien una mica lo que ens pot ajudar a diagnosticar. Suposo que també a partir d'aquí també hi ha una eina de diagnòstic, que són les radiografies.
Sí. La radiografia, sobretot, quan són càries entre dent i dent, és bàsicament per on veus la càries, perquè molt freqüentment en boca no es veu.
És a dir, tu pot ser que hi hagi una afectació des de la dent i que tu no puguis percebre, si no parcialment, almenys totalment, el mal que hi ha al darrere, si no és amb una radiografia.
Moltes vegades sí.
I això és el que et pot indicar si és millor un empast, per exemple, o és millor arrencar-lo, per exemple.
Normalment és... Bueno, si... depèn d'on arriba, si arriba més o menys fins a la dentina, que seria una de les capes de la dent, es fa un empast. Sí que si arriba ja a nervi, no queda una altra que fer una endodòncia.
I en cas... Què seria una endodòncia, per entendre's?
Seria el tractament del nervi.
Matar el nervi,
sí,
no?
Matar el nervi. I en alguns casos, quan la dent ja no és restaurable, és a dir, que està molt destruïda, doncs no queda una altra que treure la peça.
Uh-huh. Aquesta seria una mica... la que d'allòs, no? Seria una mica el diagnòstic d'allòs, de les càries.
Sí.
Però, evidentment, si podem, com amb qualsevol malaltia, lo ideal és no arribar a tenir una càries, i si pot ser, pues que no sigui de lo suficientment important com perquè fins i tot s'hagi d'arrencar la peça dental, no? Com podem prevenir una mica tot això? A banda de la higiene, que sí que ja hem comentat que és... jo diria que és essencial en qualsevol cosa del nostre dia a dia, però evidentment en la boca encara pot ser una mica més. Què més podem fer amb tema alimentació, per exemple?
Sobretot contra la dieta de sucres, que jo diria que a part de la higiene és el més important, consum de sucres i molts sucs, que els sucs porten molt sucre, i fer... fluors, sí, bueno, si el pacient té més risc a càries, fer fluors cada 6 mesos.
Uh-huh. O sigui, sí, els fluors que acostumen a fer a l'escola, tot això.
I pastes.
Sobretot en aquesta situació, jo crec que sobretot pensem en els nens, no? Perquè són els que mengen. No vol dir que els adults no en mengem, també, perquè també en mengem, però els nens pues, mengen... pues, mengen aliments, diguéssim, que porten una quantitat de sucre una mica més rellevant, com per exemple qualsevol tipus de gominola, etcètera, etcètera, no? I això entenc que pot ser motiu, sobretot en els nens, i no sé si afecta també més a les dents de llet que a la dentició definitiva, doncs el fet de que hi hagi càries.
El que és veritat és que la càmera pulpar, és a dir, el nervi, és molt més ample en nens. Llavors, una càries en nens arriba molt més ràpid al que és dins la dent que en adults. Costa més. Però, bueno, també depèn molt de la dieta, depèn també de la persona, genètica, del tipus... Depèn de molts factors.
Uh-huh. I evidentment, pues, lo bo que pot passar és que si la càries afecta amb una dent de llet, pues evidentment aquesta dent serà al final tindrà la dentició definitiva, però no sé si també pot afectar el fet de que hagi tingut amb una peça hagi tingut una càries amb una peça de llet. Això pot afectar amb una futura dentició definitiva.
Sí que afecta, perquè molts cops les càries, com quan la càries és molt gran, acaba fent infeccions que poden afectar a la dent que ve després.
Uh-huh.
I per altra part, jo crec que és molt important mentalitzar a la gent que no és, que com la canvia no s'ha de cuidar tant. I realment crec que és molt important ja des de ben petits mantenir les dents molt netes.
Uh-huh. Com ja has comentat, doncs, bueno, parlem del diagnòstic, parlem de la prevenció, i evidentment, pues, si es dona el cas de que la càries pues, apareix i té suficientment rellevància, pues, evidentment pues, es treballa pues, amb tal com has dit, pues, en el fet de matar el nervi, o bé ficant pues,
un
empast a la dent, pues, per tal de que això no tiri endavant, o fins i tot pues, una altra cosa que pot acabar passant, com hem anomenat, és el fet de que tingui que acabar arrencant la peça i que per tant pues, quedi un buit, i que això pues, no és positiu pues, per la nostra boca. Si et sembla, doncs canviem de tema. Hem parlat de les càries, que com hem dit és potser l'afecció
més important
que podem trobar a nivell bucodental, però com has anomenat, també hi ha una afectació que segurament afecta a moltes persones, que és la gingivitis, que suposo que una manera de notar-ho és pel sagnat quan t'estàs raspallant les dents,
no? Sí, i pel canvi de color de gengives.
Pues explica'ns una mica, parlem una mica de, també si et sembla, de com pots arribar a diagnosticar, quins són els símptomes que poden indicar-nos que estem patint aquest procés i llavors més endavant ja parlem una mica de la prevenció i com ho podem tractar.
Per començar, la gingivitis és una inflamació de les gengives que produeix sagnat i canvis de color. És a dir, la geniva es veu més vermellosa i no tan rosa. La gingivitis pot ser donada per una mala higiene i acúmul de placa o bé també en canvis hormonals. És a dir, en embarassades hi ha més sagnat, a la pubertat i amb les pastilles anticonceptives també hi ha més sagnat. La gingivitis és molt fàcil tractar-la, és a dir, amb una bona higiene oral, però sí que si no es tracta va avançant i acaba amb la periodontitis, que ja és una complicació més important perquè afecta el lligament de la dent i també afectaria l'os que la rodeja. És a dir, la dent a la llarga va perdent suport perquè hi ha un acúmul de bactèries. És a dir, és com una infecció crònica, diguéssim. Uh-huh. Llavors, el diagnòstic, el pacient el que pot notar és sagnat, canvi de color, sensibilitat al fred, retracció de la geniva, es pot notar com separació.
És a dir, es veu que la dent no té tant suport en la geniva com tenia, com va perdent suport en la geniva i per tant això pot acabar desencadenant de que pugui aquella peça acabar caient, per entendre'ns, una mica seria això.
Notes que es van movent, que per exemple notes més espai entre dent i dent, canvi de posició, inclús també és molt freqüent la litosi, és a dir, el mal alè en els casos de periodontitis.
Uh-huh. I què podem fer per prevenir-ho? A banda de la higiene, i crec que hi ha també algun tipus de substàncies que ens pot recomanar l'odontòleg per tal de glopejar-les i ajudar-nos a que això pugui disminuir el fet d'avançar aquesta malaltia de la gingiva en aquest cas.
Seria la higiene bàsica, sobretot en casos de periodontitis, molt important, sempre recalco molt els punts interproximals.
En aquest lloc, en aquest cas, possiblement estaria encara més indicat la higiene que has dit bucal d'un cop a l'any, en aquest cas hauria de fer més sovint, segurament.
En casos de periodontitis sí, és molt important fer controls de 4 i 6 mesos i quan comences a tractar la periodontitis és molt important no deixar el tractament. Jo sempre dic als pacients que si comences a tractar-te la periodontitis, que el tractament principal són els raspats sota la geniva, si ho deixes i tornes al cap de 2 anys, és com si comencessis des de zero. És a dir, no pots perdre mai el fil. Molt bona higiene oral, sobretot a casa, i controls cada 4 i 6 mesos, que són el que diem els manteniments. Llavors, el tractament són simplement els raspats, però en casos de que s'ha perdut molta quantitat de geniva, sí que es fa són cirurgies regeneratives, és a dir, de regeneració de la geniva, i inclús hi ha casos de resecció, és a dir, es fan diferents tècniques quirúrgiques per intentar arribar al nivell de geniva que teníem anteriorment.
Mm-hmm. Però que evidentment això seran uns casos ja
extrems.
Uns casos extrems en què ja s'ha perdut tal massa de geniva que la dent en si, diguéssim, està perdent la seva base, no? Una mica, i que per tant pot acabar caient, per entendre'ns. Seria una mica aquesta la qüestió. I un altre dels casos que has comentat, una mica, té a veure amb el càncer de boca, no? I aquest ja és més... Els dos altres no és que no siguin importants, perquè tenen sobretot importància basant-nos en el fet de que afecten a una gran quantitat de població, gairebé, com has dit, a la càries, a un 90%, per tant se pot dir que pràcticament tothom alguna vegada o altra acabem tenint càries, i la gingivitis també afecta de manera important a molta gent, però com has parlat, passem al tercer dels motius o principals problemes de salut bucodental, que seria el càncer, que en aquest cas, doncs, evidentment, tots sabem que el càncer, doncs, té una connotació de que realment de gravetat rellevant, no? Per tant, com has dit, això es pot detectar en les visites rutinàries a l'odontòleg, no?
Jo diria que és molt important, bueno, sobretot mirar-nos la zona de paladar, genives i el sòl de la boca, és a dir, el terra de boca, i controlar lesions, és a dir, úlceres i zones amb plaques blanquinoses o vermelloses que duren més de 15 dies i que veiem que no tenen una bona evolució. Normalment el que fem són controls. Si veiem que aquesta lesió no se'n va, el que es fa és una biòpsia, i normalment sol ser el carcinoma de cèl·lules escamoses. Si es detecta a temps, té un molt bon pronòstic, és a dir, es fa l'extirpació i en principi ja està, però sí que és veritat que malauradament es sol diagnosticar en fases molt avançades. Llavors la cura és molt més complicada, perquè llavors ja ens n'anem amb quimio, ràdio, i en molts cops no té cura.
És a dir, tu diria, lo recomanable seria que a banda de la visita odontològica, on evidentment se mira a fons si hi ha algun tipus de lesió, nosaltres periòdicament hauríem de fer una revisió ocular una mica des d'on puguem veure, perquè evidentment, doncs, davant del mirall no pots veure depèn de què, però això també es pot donar alguna molèstia que t'indiqui que allò tens allò, aquell com tipus afta, per entendre'ns. Tots hem tingut afta alguna vegada, les aftes són molt molestes, normalment solen tenir una curació en pocs dies, no? Però si ens apareix un tipus afta que a més és molestós, perquè ho és, i això dura molts dies, això ho hauríem de consultar?
Sí, normalment, si veiem que és una lesió que fa molt temps que la tenim, molt temps, jo considero més de 15 dies, jo crec que sí que s'hauria de mirar bé. Llavors també, en alguns casos, el pacient nota dolor al tragar o també una inflamació en els ganglis del coll. I en casos molt avançats sí que ja es notaria, per exemple, com pèrdua de pes, però ja són casos molt avançats. Simplement jo em centraria en que si veiem una lesió que té una evolució de més de 15 dies i veiem que no remet, que no marxa, jo el que faria és acudir a l'odontòleg, i la majoria de casos el que es fa és una biòpsia.
Bé, si et sembla, ja hem comentat una mica la seriositat de patir càncer, però sabem d'alguna... podem donar algun consell per intentar evitar, a banda d'estar a la white de la nostra boca, com has dit, pues per intentar evitar que no tinguem càncer de boca? Hi ha alguna mesura que es pugui donar, aconsellar?
Seguim, bueno, amb el mateix, la bona higiene sempre és molt important, sobretot el tabac, que és un factor irritatiu superimportant de la boca que no l'hem mencionat. Tabac, alcohol, i també molt important un mal ajust de pròtesis que puguin fer roces, irritacions, que això també podria ser com un factor inicial.
Per tant, seria una mica, pues, sobretot, no hem tret aquest tema, no? Però el que has dit, el tabac, pues, afecta a molts nivells, però suposo que a nivell de salut bucodental, pues, és un element que pot donar molts problemes, pues, en càries, que és un dels temes que hem parlat, amb gingivitis i mala higiene bucal, halitosis, que com hem dit és el mal alè, pues, també, no? I pues, com a factor que incrementa de forma important el risc de càncer, igual que els pulmons, en aquest cas també tenim el càncer de boca, que és el tabac, que per tant, pues, no ens podem cansar, els que treballem en el món de la salut, de dir a la gent que ve a la nostra consulta, pues, de que el tabac és un mal company, pues, amb molts factors, però sobretot en el tema és de que mantinguem una salut correcta. Gisela, el temps, pues, comença a exhaurir-se. Ens agradaria que pues, bueno, si et sembla que podem incloure alguna cosa de les que no hem comentat, i hem comentat la importància de la higiene, però si hi ha alguna cosa a nivell de la salut de la boca que ens agradaria que ens expliquessis. Per exemple, podries fer algun comentari al respecte de l'ortodòncia, de quan es recomana, en qui es recomana, per què es recomana i com podem saber si, en aquest cas, la majoria de casos passen als nens, els nostres nens, seria recomanable que passessin pel odontòleg per tal de que se'ls fes un ajust de la boca.
Jo segueixo pensant que és molt important, igualment ni que siguin petits, fer revisions, ja sigui per les càries i per les malposicions. Si agafem una malposició amb temps, amb aparells de...
Això s'anomena les maloclusions, i si no ho tinc mal entès, des de l'atenció primària, una de les coses que es fan és la revisió a les escoles, precisament, en el que se detecten en un cop l'odontòloga d'atenció primària pues, revisa la boca del nen, pues, pot veure si hi ha algun tipus de maloclusió que pot ser indicativa en un futur de ser tractada. No? Passa que suposo que també té que haver una edat per començar una ortodòncia. No?
Jo crec que hi ha casos que es fa precoçment, casos molt severs, però sí que realment s'ha d'esperar el recanvi. I si no, el que es fa és en casos que...
És a dir, quan tenim la boca formada, per entendre'ns.
Sí.
I això en quina edat seria, més o menys, que tenim una boca ja formada, per la qual es pot ja aquella boca donar com a que es pot treballar amb ella a nivell d'ortodòncia?
Hauríem de parlar que hi ha dos tipus d'ortodòncia. Hi ha la removible, que en fases encara que no s'han acabat de fer tot el recanvi, és la que es fa, que el que fa és afavorir per després posar la fixa. És a dir, posar en una posició favorable les dents per un futur tractament definitiu, que aquesta sí que es fa enmig del recanvi dental. I després sí que hi ha una ortodòncia definitiva que sol fer cap als 15-16 anys.
Uh-huh. És a dir, la definitiva seria una mica els 15-16, però cap allà als 12-13 seria una bona edat,
sí,
més o menys, perquè ja, si es detecta el cas i si es veu que aquella dentició pot tenir problemes d'ajustament o de maloclusió, pues, evidentment, pues, pot ser el moment pues, per utilitzar-lo. Si, no sé ara a hores d'ara si encara funciona així, però en l'època que jo vaig portar ortodòncia el portava només per la nit. Hi ha una mica això de portar-ho de dia, portar-ho de nit, o es porta sempre? O quina, actualment com funciona?
Actualment
això?
Els aparells removibles són de tot el dia.
Uh-huh.
I hi ha pocs casos que només es posi de nit. Sí que hi ha casos d'oclusions molt severes que es porten uns aparells que són en casos que es diu ortognàtics, que és per desplaçar la mandíbula endavant, enrere, o el maxil·lar endavant o enrere. En aquests casos sí que només és de nit, però la resta és de tot el dia.
Uh-huh. I evidentment en aquests casos també, com has dit, una de les coses que s'ha d'anar vigilant molt, doncs ja es fan visites molt, molt habituals en aquests casos, doncs és vigilar l'ajust perquè pot donar moltes molèsties a la persona que ho porta, i fins i tot si un s'ho fica d'adult pues, a lo millor pot acabar, com has dit tu, pues, provocant fins i tot lesions que s'ha de tenir molta cura, no?
Sí.
I per tant el control en aquest cas sí que ha de ser pues, si en els altres casos pues, és la prevenció pues, fa que almenys hi hagi una visita a l'odontòleg, en aquest cas les visites pues, són molt habituals, sobretot quan s'està ajustant, quan estan ajustant els aparells, pues perquè donguin les menors molèsties, que ja sabem que sempre en donen poc o molta de molèstia, perquè de portar alguna cosa a la boca a no portar-la segurament
es nota,
pues es nota, però almenys que dins del que pugui ser pues es tingui, siguin els menys molestos possibles, sobretot tenint en compte que sovint ho porten nens i que aquests, ja sigui també per qüestió d'imatge, perquè també és una cosa important pues, perquè a lo millor els nens pues, el fet de portar l'aparell a la boca els fa com una mica de a banda de molèstia, pues, de vergonya pues, perquè ho puguin veure els altres amics, etc. Suposo que en aquest cas també s'insisteix en el nen en que en el futur això serà una garantia de que tindran la boca com cal, no? Per tant, pues és dir-los, pues bueno, ara podeu passar una mala època, pues perquè teniu que perquè això dona sempre alguna molèstia, però en un futur tindreu la recompensa de que tindreu no tindreu maloclusions i que la boca pues tindrà una visió més agradable, no? Pues si et sembla, Gisela, pues bueno, una mica un cop tractat el tema de l'ortodòncia, crec que hem tocat una mica per damunt pues tot el que es pot trobar un odontòleg. Segurament hi ha moltes més coses a banda de les que han comentat, però crec que hem pogut tocar una mica sobretot el que tu veus a la consulta de forma més habitual i que per tant hem de tenir en compte tots plegats, pues, perquè com hem dit, la boca és l'entrada dels aliments, l'entrada principal dels aliments, i per tant és una de les parts del nostre cos que com totes pues, té molta importància i que per tant hem de cuidar. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, haver-nos donat les explicacions pertinents i pues bueno, i ens retrobem si és que convingués per parlar d'algun tema dels que tu toques de forma habitual algun altre dia. Moltes
Encantada.
Gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres la Clàudia i l'Armand i a la part tècnica el Solde. Esperem que l'hagueu trobat interessant. Ja sabeu que si el voleu tornar a sentir ho podeu fer a través del podcast de la web de Ràdio Falset. Tot seguit us deixem amb l'informatiu que us aproparà a l'actualitat de la nostra comarca. Nosaltres ens acomiadem fins al mes vinent, en què ens retrobarem de nou per apropar-vos al món de la salut des de Ràdio Falset. Fins aleshores, adeu-siau.